www.ciutadella.cat.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
El Consell Insular de Menorca ha rebut 9 propostes per a la compraventa d'edificis que en aquests moments estiguin buits i que l'administració pugui adquirir i destinar a augmentar el parc d'habitatge social i assequible. És una de les mesures pioneres que ha posat en marxa l'actual equip de govern per fer front a l'emergència habitacional que patim a la nostra illa. El termini per presentar ofertes va finalitzar el 31 de maig i les condicions eren que fossin edificis complets, que tinguessin un mínim de 2 immobles i que estiguessin desocupats. Ara, cal mirar amb lupa i un per un cada edifici per veure si realment compleixen les condicions, cosa que els tècnics del Consell Insular encara no han revisat. Per tant, no sabem si les 9 propostes realment compleixen les condicions tècniques i jurídiques exigides i si són una opció viable. Tampoc sabem quants pisos concrets signifiquen aquestes 9 propostes ni quants habitatges hi ha a cada edifici que s'ha presentat a aquesta convocatòria. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetre Ràdio. És dimarts 2 de juny.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle. Ara.
És el Dia Mundial de la lluita contra la miastènia gravis, una malaltia neuromuscular rara i autoimmune que afecta a milers de persones. Avui vos contarem un parell de fets molt reials. Pere Gibert, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia.
Bueno, un dia com avui, però un 2 de juny de l'any 2014...
Saps què va passar?
Saps què va ser el dia que el rei Joan Carlos I va anunciar la seva decisió d'abdicar a favor del seu fill Felipe i que des d'aquell 2 de juny es va adoptar el nom de Felipe VI d'Espanya?
Ara ja ho sé.
Ara ja ho saps, eh? Idò, mira, va ser un 2 de juny. I també un 2 de juny, però anem un anant més enrere. De l'any 1953, Isabel II va ser coronada reina d'Anglaterra a la abadia de Westminster, in London. Fa 73 anys avui de la seva coronació tenia ella 25 anys. Sabíeu que aquell moment va ser històric? Va ser la primera coronació retransmesa en directe, en blanc i negre, per la televisió, entrant a més de 20 milions de llars britàniques i captivant a milions d'espectadors de tot el món que van veure a temps real les més de 3 hores que va durar la coronació reial. Això va ser tot un desafiament tècnic per aquella època. Es van col·locar càmeres dins l'abadia de Westminster, però també a l'exterior, per seguir el recorregut de la comitiva reial. La missió es va veure aquell mateix dia a l'altra banda de l'Atlàntic, Estats Units, Canadà, perquè la pel·lícula va viatjar en avió i se'n va anar cap allà. Va ser, podríem dir, el primer acte que es va fer en directe d'una coronació, d'un acte així, que després n'hem vist més, eh? Hem vist bodes reals, hem vist moltes altres coses, però aquell va ser el primer, i a més va ser el primer en què es va analitzar cada detall de la imatge de la reina Isabel II, al mil·límetre, als inicis també d'aquell xafarderum periodístic, no? De què has vist aquí, què has vist allò, però és que anava tan impecable ella.
Visca el xafarderum.
Segur que no vam poder trobar res negatiu, eh? Bueno, portava un vestit espectacular, amb brodats secrets de símbols de l'imperi, amb unes joies, bueno, històriques, sabates, duia unes sabates molt discretes. És que duia un vestit molt llarg que ni es veien i, per tant, van passar desapercebudes, però és que eren unes sandàlies del dissenyador francès Roger Vivier, es deu dir...
Que siguin discretes no vol dir que siguin bones, eh?
No, és que eren unes sandàlies amb truc. Duen una plataforma oculta que redueix l'arc d'espeu i així són molt més còmodes, clar, és que quan et fan reina has d'estar moltes hores de peu, no?
Sí.
Els has d'aguantar. Ah, important.
Jo ho sé, sí, sí.
Eren discretes i van passar desapercebudes, però és que resulta que el taló estava replet de rubis.
Mira.
Imagina't, eh? I ningú les va veure perquè el vestit era tan de campana que no es van veure. Una sandàlia ben còmoda. Bé, jo si tingués en la meva sandàlia un coixinet de rubis ben còmoda i tranquil estaria, eh? Amb els, no? Seguretat econòmica.
Ben aferrats, perquè si no...
Seguretat econòmica per tota la vida. No estaria aquí.
No estaríem.
Vaja, me n'hagués anat.
Però esto es espectacular.
Espectacular es vestit dissenyat pel dissenyador reial Norman Hartnell. L'home va haver de fer fins a 9 propostes de vestits per aconseguir que li agradés a sa futura reina. Aquest no m'agrada, este fuera, out, tirant coses i m'imagino allò, crisis en el palacio. La versió final va ser un vestit de seda de color blanc amb brodats amb emblemes florals, el cos amb corset, ja te'l pots imaginar, no? Màniga curta, escot quadrat, faldilla llarga fins als peus en forma de campana. Després de la coronació, la reina Isabel II se'n va anar de tour, va fer el primer tour com a reina i va explicar a la seva dama de companyia, a Lady Pamela Hicks, que el vestit després de la coronació viatjava en el seu propi camarot d'esvaixell. O sigui, era camarot per la reina, camarot pas vestit.
Només pas vestit.
Només pas vestit, sí, sí, sí. La reina portava en els ombros, a les espatlles, una capa de vellut i, evidentment, la superdiadema de 1.333 diamants, 169 perles, 325,75 quilats d'or, una de les joies més icòniques de la corona britànica. Bé, tot un lucazo de la reina Isabel II.
3-4 euros.
Que, de fet, els va lluir fins al dia de la seva mort l'any 2020. 22 amb 96 anys, perquè sempre duu uns locazos, la reina Isabel II.
Amb 96 anys i la diadema de 300 tones?
No, aquella diadema no, però en tenia moltes, eh? Axel, com estàs? Bon dia!
Què tal? Bon dia, com va?
Escolta'm, va, que tinc preguntes. Vinga, estàs preparat?
Sí.
Vinga, que la pregunta va en referència en aquell 2 de juny, amb la coronació. Quants convidats hi va haver de l'antiga Common... Well, a l'abadia de Westminster, el dia de la coronació de na Isabel II?
544.
544.
Més. 1.200.
1.200.
Ens han quedat curts.
7.
8.251.
Uau. Molts.
T'imagines? Us heu casat, vosaltres?
Sí.
Quants convidats vas tenir?
11.
11? I va ser, ja va ser molta feina, o no?
No,
una feinada, imagina't ara. 8.251.
Només fer les targetes, només posar els noms de cada una.
Ah, imagina't. Tu no t'has casat.
No m'he casat. El més gros que he fet crec que ha estat una festa d'aniversari amb 25 persones.
25 persones. Coronar, tampoc t'has coronat mai, no?
No m'he... Una vegada m'he coronat.
A l'acabar la festa d'aniversari, em sembla que va.
Ballant el Dancing Queen. Bueno, fins aquí la història de la reina Isabel II. Tornem a Menorca, deixant Buckingham.
Marina Masaya. No one fears who we are. Marina Masaya.
I anem a ratllar avui d'urbanitzacions, turístiques.
Sí, molts convidats avui a l'estudi. Rebrem Anna Maria García, secretària general de Pime Menorca, per parlar un estiu més de l'estat de les urbanitzacions turístiques del nostre destí en funció dels resultats de l'enquesta anual que fan els seus associats. Després ens farem ressò de la programació de la nova, de la 54a edició del Festival de Música d'Estiu amb el nou president de l'entitat, en Xavier Seguí, que vindrà acompanyat d'Anna Pilar Carreras, qui ha estat fins ara al capdavant de l'entitat. Avui és dimarts, per tant, saludarem el nostre genealogista de capçalera, Antoni Tudurí, amb la seva secció Les cosetes d'en Tudurí.
Que t'ho deus que fer, ses metges.
Anem a veure les notícies. Senyora, no vagi ara a fer ses metges, que hem d'escoltar en Axel Camarasa. Per on passa l'actualitat, company?
Doncs passa pel sector turístic, perquè els visitants que arriben a Menorca en creuer gasten una mitjana de 27 euros per persona en comerços locals. És una despesa que és pràcticament la meitat de la que fan a la resta d'illes. Segons les dades publicades per l'Institut Balear d'Estadística, els creueristes gasten 50 euros de mitjana tant a Mallorca com a Eivissa. Aquí a l'illa, la meitat. I la tendència, a més, va a la baixa. Fa 3 anys, per posar en perspectiva, el 2022 la despesa era de quasi 29 euros. Euros i mig per visitant. Entre els motius que poden provocar aquesta diferència entre illes i el fet de si el creuer inicia o bé acaba el viatge en un port concret o si fa només una escala. En el cas de Menorca solen ser escales de poques hores. També hi influeix si el paquet turístic és de tot inclòs o no. Miquel Camps és coordinador territorial del GOP.
Doncs moltes vegades són tot inclòs i si ho tenen fàcil la gent torna a dinar en el creuer. Són els cas d'esport d'amor és especialment fàcil perquè els creuers queden aferrats a la ciutat, diguéssim. Baixant les escales ja estàs en el barco, no? Si, per exemple, quedessin a l'altra banda del Cos Nou, potser a la gent li faria més gràcia tornar allà i gastarien en els restaurants, no? Però aquesta proximitat probablement fa que la despesa gran se faci en el creuer i no a la ciutat. No?
L'any passat Menorca va rebre 100.000 turistes en creuer en un centenar d'escales, totes a Mo, excepte una que es va fer al dic de Son Blanc. La despesa total d'aquests creueristes, que l'any passat van viatjar a l'illa, és per tant de 2.700.000 euros. També és notícia que els veïns de Binissafua van fer ahir una protesta en el ple municipal contra l'antena de telecomunicacions que es va instal·lar, recordem, en aquesta zona fa pocs dies i que diuen es va fer sense el consens veïnal i també arran d'un acord entre una empresa de comunicacions i una propietat privada. Es van presentar en el plenari amb una pancarta amb el lema Fora Antena Ja. L'equip de govern del PP va votar en contra d'una moció del PSOE que exigia un compromís per escrit del consistori per reubicar l'antena. Els socialistes també van criticar que l'equip de govern no oferís durant els tràmits una ubicació alternativa i que un acord que tenia amb el govern per crear un nou centre de comunicacions a Capdenfont no hagi encara prosperat. Sentim Desiree Olives, és la presidenta de l'entitat veïnal, i el vicepresident Clemente Junquera.
Demanar la reubicació de l'antena de Binissafua a platja. I per això venim, perquè volem que hi hagi un pot de compromís per part de l'Ajuntament, que se faci realitat.
El 2025 hubo un acuerdo entre el Govern Balear y el Ayuntamiento de San Luis, en el cual el Ayuntamiento cedía unos terrenos de uso público para la futura instalación de un centro de telecomunicaciones. De las instituciones se ha dejado la instalación d'esta torre de 23 metres.
Diuen que té un gran impacte visual i aquest dilluns era el primer dia que ja no es podia accedir a la platja de Macarella amb cotxe particular. Fins a l'octubre només s'hi pot anar amb autobús. La línia surt de la via perimetral amb freqüències de 40 minuts i a 18 expedicions diàries i dia 15 de juny s'ampliaran fins a les 35. No és obligatori reservar seient, però des de l'empresa de transport així ho recomanen. Sentim alguns dels primers usuaris d'aquest servei.
La verdad es que muy bien, es muy práctico porque el año pasado intentamos venir en coche y era muy complicado.
Hoy ponía solo bus, acceso, entonces pues hemos tenido que coger la línea y bien, era fácil de coger los tickets.
Iba a tope, lleno. Y atrás había fila esperando para otro que salga.
L'any passat van utilitzar aquesta línia d'autobús prop de 89.000 persones.
A les 2:30, aquestes i d'altres informacions. Gràcies, company.
Que vagi bé.
Sí, sí. sí, i toca fer feina, me sap greu, és així, no? Què diu l'Agència Estatal de Meteorologia, Pere?
Avui matí no hem tingut el sol dels darrers dies, hi ha hagut boires, han caigut quatre gotes en alguns punts de l'illa, i durant la resta de la jornada taparan un poc el cel alguns núvols mitjans i alts, però sense conseqüències, ambient força assolellat. Les temperatures continuen pujant, amb màximes que avui arribaran als 31 graus, mínimes altes també de 19 graus. Canvis pel que fa al vent, ara bufa migjorn fluix, però de cara a la nit tindrem tramuntana i gregal moderats amb alguna ràfaga forta.
No puc dir
les 12,
que... gràcies.
19 i ara tornem.
Hola, van tancar darrere meu aquella porta enorme i van dir-me vés amb Déu. I amb les mans a les butxaques vaig enfilar cap al poble, vaig trobar la meva cambra amb llençols cobrint els mobles.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
IB3 Ràdio és Dial.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El dia Menorca. Fet a casa.
Un estiu més, la patronal de la petita i mitjana empresa de Menorca analitza l'estat de les urbanitzacions turístiques del nostre destí i un any més alerten del deteriorament de les zones turístiques per manca d'inversió.
Pime Menorca ha tornat a realitzar l'enquesta que habitualment fa a principi de temporada per recollir les impressions de ciutadans i ciutadanes anònimes sobre l'estat de les urbanitzacions turístiques, justament quan arrenquen els mesos més forts de la nova temporada. Ens acompanya als estudis, sempre un plaer, Maria García, secretària general de Pime Menorca. Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Les urbanitzacions com estan? No estan en perfecte estat de revista, només cal passejar-se per algunes d'elles, per el litoral menorquí d'algunes de les zones urbanitzades.
Bueno, a nosaltres ens agradaria fer una enquesta, una temporada, que poguessin dir que tot està perfecte. Sí que ha tingut un petit deteriorament respecte a l'any passat, no ha arribat en el nivell del 24, però també en positiu, també el que hem de dir és que des de que nosaltres vam començar fa 24 anys a fer aquesta enquesta ara, hi ha hagut una evolució en general en positiu. No? Sí que hi ha elements que puc comentar ara o ja en xerrarem més endavant, aquests no canvien any darrere any, per tant hi ha un problema, les urbanitzacions, no? Sí que hi ha hagut paràmetres que han anat molt, una evolució molt més positiva, i d'altres que s'han mantingut i inclús han anat enrere, no?
Quins són els paràmetres que han estat pitjor valorats, per exemple, o quins són els que han estat que s'han anat canviant en aquests darrers anys?
Bueno, nosaltres el que detectam ara, no a totes, evidentment, però sí que és més generalitzat que, per exemple, s'asfaltat o ses aceres, no? Són problemes estructurals importants de les urbanitzacions, que sí que han tingut apanyos, s'han anat apedaçant, però es veu que hi ha un deteriorament per el transcurs de l'any. Vull dir, estan xerrant d'urbanitzacions que deuen tenir 60 anys, la majoria d'elles, i bueno, doncs en l'asfaltat sí que hi ha No és que hi hagi forats a l'asfalt, però sí que fa falta una capa a tota l'urbanització. I les aceres és exactament igual. Hi ha urbanitzacions que encara no en tenen, i hi ha urbanitzacions que es van fer de marès i després de 60 anys pues, estan com estan. I hi ha altres paràmetres com els aparcaments. Els aparcaments sí que és un problema estructural de les urbanitzacions en el que no se dona solució, i això, bueno, pues clar, això requereixen aquest tipus de paràmetres que nosaltres analitzem, requereixen una inversió important i els ajuntaments no els acometen, tot i que hi ha doblers.
Anava a dir, perquè hi ha tots els de doblers del fons ITS, que què passa amb aquests doblers? Per què no es destinen a millorar les urbanitzacions?
Bueno, jo és perquè m'imagino que és perquè si ITS ten, bueno, són uns fons o unes ajudes finalistes que tenen que anar molt alineades amb els objectius que es marquen a cada any o cada revisió que se fa. Però el que no se pot entendre és que tinguent molt de doblers de l'impost turístic no se destini a aclarir les qüestions més bàsiques de les urbanitzacions. No? Està molt bé que se puguin fer compra d'edificacions, està molt bé que se puguin fer inversions en smart islands o smart, zones smart, però bueno, el bàsic és el principal, no? Pensant que el bàsic ja hauria d'estar aclarit amb els anys que fa que nosaltres, pues, bueno, de qualque manera, traïm els colors, no? En els ajuntaments i en el Consell i en el govern, el que sigui competència seva.
Mm-hmm. Clar, començam els dies de temporada més forta, estem a 2 de juny, tot i que venim d'uns mesos també molt forts, abril i maig, en la temporada hi ha hagut molta gent passejant per Menorca, i es veu que hi ha zones i urbanitzacions que tenen aquells problemes que en rellam any rere any. Calen Blanes, per exemple, continua sent una de les pitjors valorades. Els veïns d'aquesta urbanització, a més de les infraestructures i el mal estat de algunes zones, també es queixen dels contenidors que estan saturats de fems amb la mala imatge que això dona. Per tant, rellam d'unes infraestructures i rellam d'uns serveis, també.
També, evidentment. Tot el que és la recollida de fems, i a més ara és un tema bastant sensible, no? Estem tots molt sensibles amb el tema de les recollides. Sí que és cert que a principi de temporada hi ha una acumulació més important, també aquí també assumiré la part de responsabilitat que tenen els establiments o les empreses que estan situades a les urbanitzacions perquè es duen a terme les obertures, no? Però bueno, això passa cada any. Això és algo que hauria d'estar previst, no? S'hauria d'estar previst i s'hauria d'organitzar de manera de que això no distorsionàs en absolut pues, la imatge o cada una de les zones turístiques. Nosaltres el que enguany sí que se mos ha comentat és que a determinades zones, i especialment a les zones on tenen platja, pues no hi ha papereres, no? I això sí que provoca que, bueno, pues, la gent... Bueno, li podem dir que és més incívica, però bueno, tots ja sabem que això passa, no? Com que saps que això passa, és una contingència que has de cobrir, pues no hi ha puestos on poder deixar els residus, no? Que se generen una vegada has anat a la platja. I això és una qüestió que nosaltres ja, independentment del resultat de les urbanitzacions, ja ho havien demanat, no? Que les platges... bueno, algunes zones de recollida de residus hi hauria d'haver perquè implicaria que potser les urbanitzacions no es depositassin a qualsevol lloc. Mm-hmm.
També hi ha altres paràmetres. Il·luminació sí que s'ha anat canviant a moltes zones, uh-huh. A Calen Blanes, per exemple, però es veu que falten moltes parts estructurals que es necessiten de grans inversions, per això demanau que justament hi hagi aquests doblers de la coneguda popularment com ecotaxa, uh-huh. Que es destinin a totes aquestes millores.
Clar, nosaltres pensam que els ajuntaments tot això ja haurien de tenir-ho més que previst, no? Sí que és cert que s'han fet algunes intervencions. Nosaltres, recordareu que el 2001 també hi va haver plans de desenvolupament turístic, però és que hi ha molts recursos que estan pendents d'executar, de l'any 2021. No? Ara mateix, per el que vam estar veient aquests dies a la web de l'impost turístic, hi ha 40 milions pendents d'execució. Pràcticament no hi ha recursos destinats a això.
Quins són majoria... els que estan pendents i que estan aprovats, que fas referència?
No sé exactament els projectes, no els sé detallats, però sí que vam estar mirant quants d'aquests projectes pendents anaven a cobrir aquest tipus de contingències a les urbanitzacions i no van ser capaços de trobar-ho. No? Clar, nosaltres el que pensam és que és bé que els ajuntaments han fet un esforç, vull dir, no, aquest mèrit no se'ls hi pot llevar, però no acaben de fer l'esforç final, no? Doblers n'hi ha, recursos n'hi ha, a lo millor el que s'ha d'analitzar és per què aquests recursos no s'acaben executant o perquè aquests recursos no arriben o no cobreixen les contingències que són necessàries. No? Nosaltres demanem una miqueta més d'esforç, ja saps que nosaltres sempre demanem. No?
Les més ben valorades, Es Grau, Sa Mesquida, Cala Llonga, Sant Tomàs, Cala Galdana, Son Bou... quantes urbanitzacions s'han valorat i quantes persones han participat o participen en aquesta enquesta, Maria?
Bueno, nosaltres, en aquesta enquesta, és una enquesta oberta. No tenim un nombre mínim ni un nombre màxim. Cada any tenim un major volum de persones, xerrer de persones, perquè nosaltres, evidentment, ho enfocam més a la part empresarial, però està oberta per qualsevol, que mos contesta l'enquesta. I el que nosaltres notam els darrers anys és que no només responen l'enquesta, sinó que mos fan aportacions i mos detallen determinades coses. Clar, això a nosaltres ens permet afinar bastant més quina és la situació de les urbanitzacions. Nosaltres també el que fem és que, una vegada tenim els resultats, nosaltres fem una comprovació in situ. També ho hem dit moltes vegades, quan un davant que seva ho té aclarit, tot està aclarit, no? I a vegades no és així. Per tant, nosaltres fem aquesta, amb el recolzament i amb la informació que ens ha donat totes les empreses, fem aquesta valoració, fem aquest rànquing i després fem la comprovació. Bueno, jo crec que... Perquè, bueno, es tracta de... És una enquesta crítica, no? Per tant, hem d'afinar el màxim possible.
Un dels paràmetres també a millorar és la connexió de les urbanitzacions turístiques. Justament ara està d'actualitat aquesta antena que han posat a l'aparcament del Xoco, a l'urbanització de Binissafua Platja, que els veïns no estan gens contents. Clar, que per on passen les solucions en quant a comunicació i en quant a garantir una bona connexió? És aquest debat, no?, de no volem aquestes antenes, però volem connexió i el més ràpida possible que nostra.
Clar, bueno, jo crec que això és un dels paràmetres dels que avui en dia no se pot prescindir a cap lloc, ni a urbanitzacions, ni al camp, i aquesta connexió s'ha de tenir. Sí que és cert que potser han de tenir una mica més de cuidado a l'hora de posar aquestes infraestructures, però sí que també és cert que és una demanda dels empresaris que hi ha d'haver una molt bona cobertura a les urbanitzacions. Avui en dia els pagos amb efectiu són els menys, tot i que encara n'hi ha, però són els menys, i bueno, nosaltres hem passat anys que els empresaris no podien cobrar en targeta Visa perquè el datàfono no funciona. No, avui expliques això i és com una cosa increïble, no? Però no fa tant d'anys que això passava. Per tant, bueno, ja ho sabem que sempre que fem una passa en banda hem de deixar alguna cosa d'enrere, no? I creiem que aquesta és una d'aquestes coses que, tot i que crec que s'hauria d'haver fet pues, amb una miqueta més de cuidado, nosaltres hem d'aplaudir que se doni cobertura amb aquesta en telecomunicacions a totes les zones de Menorca.
I de fer-ho, però, de la mà i buscant una solució que pugui posar tothom el manco content i satisfet. No? Estem a temps, Maria, de millorar algunes de les deficiències que apuntau en aquest rànquing d'urbanitzacions o ja tenim la temporada massa a sobre?
Ara més val que no toquin res. No? En el dut ja apuntaven que trobam urbanitzacions on hi ha obres públiques. No? Pensaven que això eren tempos que ja havien passat, no? Això de que en plena urbanització hi hagués obra pública, però no. Enguany s'està tornant a produir i nosaltres demanem a l'Ajuntament que siguin el més cuidadosos possibles en aquest sentit. No és un caprici, els empresaris s'enfronten a reclamacions, sobretot nosaltres que tenim el sector de vivendes turístiques. Bueno, això suposa un problema, no? Si tens una obra a davant de sa casa on has de passar les teves vacances, i bueno, això suposa problemes de recol·locacions, d'indemnitzacions, de rebaixes, i bueno, jo crec que l'administració, en aquest cas, crec que és la que menys pot improvisar, no? Perquè al final els permisos se'ls dona ella mateixa. No? Per tant, hauria de tenir una mica més de cuidado. No? Per com tant, ara que no posin cap màquina més a les urbanitzacions.
Sí, clar, perquè afecta molt directament, no? I bé, obres en tenim, unes
sí,
quantes a la carretera, la tenim també, que
estarà tant,
tot, sí. Tota la temporada. Està, com està funcionant? Quines impressions tenen els associats de Pime Menorca d'aquest inici de temporada, dels dos mesos que portam i de les previsions per aquests pròxims mesos?
Bueno, aquest mes d'abril, comptarem el mes d'abril i el que han duit mes de maig, Ha vingut gent, els datos d'abril no és que n'hagin vingut més, han vingut algunes nacionalitats diferents, com els alemans, que aquí no solien venir mai, i enguany s'han decidit a venir uns quants alemans, molt pocs, però bueno, s'han decidit a venir. Però el que detecten és que la despesa en destí segueix baixant. Ja fa uns anys que van detectar que tant la despesa en allotjament i en transport s'havia incrementat molt, i s'havia incrementat molt en detriment de després la despesa que fan en destins, de restauració, comerços o activitats d'oci turístic. Per lo que ens han comentat, no tenim dades, ara començarem l'enquesta sobre l'evolució de la temporada, que fem any darrere any, mes a mes, fins al mes d'octubre, veurem què ens diuen. No? De moment, les impressions que tenen, podia haver estat un poc millor el turista que venia. I la temporada pues, també és una mica incerta, no? Lamentablement, la situació geopolítica ens pot fer canviar quines les expectatives. Pot ser millor, pot ser millor, però bueno, això no ho veurem fins que no estiguem immersos. El que sí que és cert que aquesta situació geopolítica no ha canviat massa les previsions que hi havia fins ara.
Idò, Maria García, secretària general de Pime Menorca, sempre un plaer rebre't aquí als estudis d'IB3 i compartir una estona de conversa, que acabis de passar un bon dia i que sigui una bona temporada pels associats de Pime Menorca.
Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer.
El dia Menorca.
Les 12:36 minuts i rellam ara de Joventuts Musicals de Ciutadella, perquè escolta'm, una Pilar Carreras, després d'11 anys al capdavant, ara ha deixat la presidència, però molt bones mans, eh que sí?
Sí, s'obre una nova etapa per una entitat que sota la seva presidència ha consolidat el Festival de Música d'Estiu de Ciutadella com una de les grans cites culturals de Menorca. Ara el relleu recau en Xavier Seguí, fins ara vicepresident, que assumeix la responsabilitat de donar continuïtat a un projecte amb 68 anys d'història i nous reptes per davant.
Xavier Seguí, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Benvingut,
com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé, moltes gràcies.
Bueno, quina etapa que comences.
Sí, bueno, d'entrada fa una mica de respecte, però bé, coneguent com ja he format part d'aquest equip, sortint els darrers 4 anys com a vicepresident, bueno, també a la vegada al·legat, per una banda, és un honor assumir aquesta responsabilitat i ja una mica en marxa, en dinàmica de com funciona.
Bueno, i ben assessorat, Pilar Carreras, com estàs? Benvinguda.
Hola, bon dia. Estic bé.
Bueno, quin plaer tenir-vos aquí a tots dos. Na Pilar, que deixa sa presidència, però no et desvincularàs de Joventuts, n'estic ben segura.
No. Com a membre de sa associació i sòcia, pues, intentaré aportar tota sa meva experiència experiència i coneixements bueno, en el servei de la junta directiva que pugui sortir i en Xavi tot el meu suport, clar que sí.
És una alegria, no?, quan estàs formant part d'una junta, d'una entitat amb tanta història com és Joventuts Musicals de Ciutadella, amb tants de projectes, com a presidenta poder deixar aquest llegat i dir ara ho porta un altre company. Això vol dir que hi ha mans, que hi ha joves i que hi ha voluntat de seguir endavant i noves il·lusions, que també sempre hi ha noves mirades que portaran moltíssim també a Joventuts.
És una alegria i és una responsabilitat també, crec jo, que d'un president es poder consolidar el projecte i donar continuïtat a l'entitat. I té sentit trobar un relleu i que sigui així una persona també jove, vinculada en el món de la música. Em fa molta il·lusió, clar que sí.
Bueno, i molt vinculada en el món de la música. En Xavier Seguí, com afrontes aquesta nova etapa, aquest repte?
Bé, bueno, primer de tot amb moltíssima il·lusió. Conec i som conscient del que és Joventuts Musicals de Ciutadella, el que suposa per el teixit cultural de Menorca i per la localitat, i amb aquesta responsabilitat d'intentar fer una línia continuista amb tots els que han format part d'aquesta entitat, els qui també l'han dirigida recentment, i seguir amb la línia, amb la visió de futur que teníem plantejada. D'entrada, bueno, ja t'he dit, una gran il·lusió.
Important pel teixit cultural de Menorca i també per la recuperació de tota la història de musical de la nostra illa de tots els segles enrere.
Correcte, sí. De fet, una de les qüestions importants, no?, que crec que tenim les entitats que programen música és també deixar espai a la recuperació de patrimoni musical. És a dir, no només donar cabuda a intèrprets joves o no tan joves d'aquí, amb destacada trajectòria professional en quant a intèrprets, sinó també a incloure aquest tipus de repertori. Sou conscients de la importància que té de programar el repertori de les nostres illes o de Menorca?
Tot aquest patrimoni que cada vegada se'l posa més en valor i que hi ha històries que ningú s'imagina, que només se sabien per part de persones que estàveu directament vinculades o fins i tot que ni ho sabíeu vosaltres i ho heu tret a la llum.
Sí, correctament. Bueno, aquí també hi ha una feina de teixir sinergies amb altres entitats que fan aquest tipus de feina. No només de programació, la resta de delegacions de Joventuts Musicals de Menorca o l'Orquestra de Cambra Illa de Menorca, sinó també amb el Grup de Recerca Musicològica de Menorca, l'Institut Menorquí d'Estudis, que tot això obrirà molts dels camins a explorar, que això ha de repercutir en que intèrprets també menorquins i foranis s'interessin en el patrimoni musical sonor de la nostra illa i el puguin posar en pràctica d'una manera excel·lent com en grans intèrprets, i nosaltres els hi facilitarem l'escenari.
I tant, i si ratllem de patrimoni, evidentment hem de ratllar del festival que arriba a la 54a edició. 54 anys, que tenim programat per enguany? Aquesta programació com s'ha fet, això? Perquè na Pilar acaba de sortir, però tu acabes d'entrar, ha estat una feina conjunta.
Bé, de dir que en Pilar té molta culpa de que programa.
Encara n'és molt culpable.
Encara n'és molt culpable. Quina meravella. Sí, bueno, com dius, 54 anys es diu ràpid.
Es diu de veres, sí.
Però el llegat que té aquesta entitat i ja, diguem, la projecció que té dins i fora de Menorca, sobretot els darrers anys, crec que és molt rellevant. I això també és un al·licient per seguir cuidant el que fem i sobretot seguir apostant per un determinat nivell artístic, no? I aquí, ara, bueno, dissabte passat vam presentar aquesta nova edició, que té un títol, li hem posat com a títol Música per avançar, d'un nou món a uns nous inicis, i crec que na Pilar és la persona adequada, però això també avui ens acompanya, a part de relleu que comentàvem.
Bueno, aquest lema ja és una declaració d'intencions, no?, un poquet, sí, de la nova etapa, també.
Té un doble fil.
Té un doble fil, i tant.
Té un doble fil, i també té aquesta motivació que tenim nosaltres, i que he de dir que la idea de posar-li un títol és d'en Xavi. Sí que es ve que un festival mos du a un altre i una volta tenim tancada la programació, comencen a aparèixer idees durant l'estiu que dèiem això per l'any que ve, això per l'any que ve. La programació es comença a treballar a partir d'ara també ja, la programació de l'any que ve. Llavors, sí que es ve que jo hi he dedicat tot aquest any a gestionar aquesta programació, però amb en Xavi Escostat i assentint en les coses, en les propostes que jo feia. Nosaltres hem fet també una feina de conèixer intèrprets, d'anar-los a escoltar. Per tant, la programació que presentàvem està avalada per nosaltres dos en aquest sentit, perquè hem conegut i hem sentit de primera mà. Bueno, com diu el nostre títol, començam amb la Simfonia del Nou Món, que mos presenta l'Orquestra de Cambra Illa de Menorca. Sempre és un honor arrencar el Festival de Música amb l'orquestra d'aquí. I aquesta Simfonia del Nou Món de Dvořák és aquell món que Dvořák es va trobar de modernitat, de promesa de futur, que era als Estats Units a principis del segle XX. I aquesta sinfonia tan coneguda sonarà en el Teatre d'Esborn i en el Teatre Principal de Mo també, perquè forma part del concert d'inauguració tant del Festival de Ciutadella com del Festival de Mo. Després també aquesta Simfonia del Nou Món ve enllaçada amb una obra de Florence Price, que és la primera compositora nord-americana, afroamericana, que va ser interpretada per una gran orquestra. I això també és aquesta promesa d'un nou món. I començam així. Després seguim amb tot un programa de música que mos du a l'antiguitat i a la modernitat. I dins d'això, doncs el segon concert també és molt, molt especial, que també el feim en el Teatre d'Esborn per un tema d'aforament, perquè els dos artistes que actuaran omplen els millors escenaris del món. Ell és en Pablo Sainz Villegas, guitarrista destacadíssim actualment, i ve acompanyat d'una soprano molt jove, però que està debutant en els millors teatres d'òpera d'Europa, que és Serena Sainz. Mos fa moltíssima il·lusió aquest programa conjunt, perquè l'han fet poquíssimes vegades i el duim a Ciutadella amb tota la il·lusió del món de poder presentar aquests dos artistes.
Això és el 14 de juliol en el Teatre d'Esborn i després anem el 20 de juliol a l'Església de Socors.
El projecte se llama Héroe Desvelado, un programa que està configurat per música barroca, soy contratenor, y es mi lenguaje dentro de la música, pero en ningún momento buscamos establecer algo conceptual, no tanto como un viaje emocional, entroncándolo con, bueno, con una teoría que se llama Las cuatro caras del héroe, de un psicólogo que se llama Francisco Peñarrubia, un psicólogo
que se llama Héroe Desvelado.
Y habla del proceso personal que vivimos las personas.
Un projecte de música barroca transformat en un viatge interior. És aquest héroe desvelado, no?
És aquest héroe desvelado qui a la vegada és el sello Fest Clàssica d'aquest any. Nosaltres, el nostre festival, forma part de l'Associació de Festivals de Música Clàssica d'Espanya i aquesta associació cada any otorga un segell a un projecte destacat. I quasi que diria que és com un Goya, no?, a la música clàssica, i tenim l'oportunitat de tenir-los aquest estiu en el Socors per una qüestió acústica i escènica també, perquè ells tenen una part escènica dins del seu projecte, ho fan dins l'Església del Socors, i que és un espai immillorable per aquest tipus de música barroca.
Ell és en Manuel, el que sentim és la seva veu, en Manuel Ruiz. I què més seguim? Avam, el dia 27 de juliol, cap on anam, Xavier?
El 27 de juliol han donat espai a una intèrpreta de Mo, que ja va venir amb nosaltres fa un parell d'anys, que és en Isabel Fèlix, que té un ensemble Orfila, perquè és un segon projecte discogràfic sobre recuperació de patrimoni, que parlàvem abans d'una compositora maonesa, filla il·lustre de la ciutat de Mo, que no és altra que Margarida Orfila, des de que igual recentment se n'ha parlat molt.
Moltíssim, i tant.
I bueno, en Isabel Fèlix, juntament amb d'altres intèrprets de les Illes Balears, tenen aquí un grup de cambra, en els quals també hi ha en Joan Fèlix, seu germà, en Losada, violinista, en Xisco Aguiló, contrabaix, que us presenten l'obra de música de cambra de Margarida Orfila juntament amb algunes altres peces de Franz Schubert.
Tenim 3 d'agost, 10 d'agost, 17 d'agost, 24 d'agost...
Sí, llavors ja, a partir de dia 27 de juliol, que dèiem abans, ja estem en el claustre del seminari i començarem el mes d'agost amb un, però jo crec que una de les grans joies d'aquesta programació, que és Parisien, és un projecte de música francesa, un disc també que ha guanyat, ha estat bastant premiat, amb Latin Grammy, de música clàssica, i Nadal Fogutier Arenas i en Josu de Solaun, dos intèrprets, un cellista i un pianista de renom, per renomar-nos dia 10 d'agost en el tradicional memorial Anton Aguiló, el nostre recital per piano, que ja de fa uns anys porta aquest nom, que enguany el farà també un artista de les Illes Balears, en Magí Garcies, pianista que ja està fent la seva carrera arreu d'Europa, sobretot a Alemanya, i dia 17 tornar a comptar amb un projecte avalat per aquest segell fes clàssica, en aquest cas per un grup emergent, que és Cambras Quintet, que estan sonant.
Estan sonant. Transfoliació.
Quina paraula un poc, no? Palabra, que dirien, que al final el que ve a fer és agafar, diguem, l'estructura de la folia, una peça de dansa i veu de renaixement, i ho transformen, van fent variació sobre una mica aquest tema, no? És un programa bastant atractiu.
Tancant 24 d'agost en el claustre de seminari.
I ja volen anar en el darrer concert.
New Beginnings.
Amb aquests nous inicis, que així es diu aquest projecte. I aquí tenim un trio de violí, violoncel i viola. Fabulós. És a dir, crec que es tancar amb un molt bon final aquests nous inicis, perquè tenim una violinista excepcional com és la Maria Florea, possiblement la més coneguda d'aquests tres, tot i que la resta d'intèrprets també són molt destacats. Ells venen de Barcelona, els hem escoltat presencialment i la veritat que són transformadors. Fan un projecte, diguem, una mica un format concert bastant diferent, amb un principi a final, no hi ha cap tipus d'interrupció, també una presència escènica una mica diferent i que indueixen a l'espectador que la gent s'immergeixi amb el so, no?
Idò, tota aquesta és la programació. Vos desitjam uns feliç nous inicis i que del nou món, els nous inicis i del que veníem a on anam sigui tot tan meravellós com estic segura que està sent, perquè només amb aquesta conversa ja es nota que esteu fantàsticament fent un equip meravellós i que, per tant, aquest nou inici, aquesta nova presidència amb na Pilar també formant part, com sempre, no serà més que un èxit, seguríssim.
Segur,
moltes gràcies a tots dos.
A
i feliç temporada i nou festival de música, tota la informació a les xarxes socials i allà on trobeu totes les joventuts musicals de Ciutadella, i si us els trobeu pel carrer també us donaran bons consells. Gràcies.
Gràcies a tots dos.
I tant que sí, per allà mos veiem.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem. IB3 Ràdio, informació.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
Tentol!
Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
El dia Menorca, fet a casa.
I amb tots vostès, en Toni Tudorí, vingut des del castell.
Ara em toca jo.
Atenció!
Paguen bé. Diuen gràcies.
Ses cosetes...
Com es diu vostè?
D'en Toni Tudorí.
Avui xerram de noms, no, Toni?
Juanita Banana.
Ta banana. Noms. Us agrada aquest?
Com es diu vostè?
Jo no em dic, em diuen...
Et diuen.
Tonto, babau...
Home...
Me diuen,
no, això
sí.
No és el teu nom, ni tampoc és el teu mal nom.
No.
No, no me diguis. No,
et sabeu la condició.
Idò.
Bueno, babau.
Escolta'm, Toni Tudorí, què dius, que hi ha en Mari Carmen?
Dijeron todo. Los corazones.
Però a veure, has vingut a ratllar de noms o a cantar cançons de noms?
Jo què sé, jo canto com em posen, tu.
Vinga, idò.
Bueno, com que l'altre dia no sé com van acabar, perquè jo no faig guió com voltros, I van quedar que seguiríem ratllant de noms, que molts de noms venen de l'arameu o de l'hebreu, i passen al grec, i del grec passen al llatí, al romà, i d'allà, doncs mira, van a parar a el que estem emprant darrerament. Per exemple, sabeu com es deia, que volia dir Mosse, allò que li deien Moisés, salvat de l'aigua. No em recordeu que la van trobar, que navegava dins una espècie de barqueta, Moisés. En grec passa a ser Moses, en llatí Moises, i en àrab es diu Musa. Com parlen del moro Musa,
sí?
Parlen del moro Moisés.
Moisés, mira.
Vale?
Val.
I el Salmo, Salomó, que vol dir pacífic, en grec era Salomón, en llatí era Salomón, i en àrab es diu Suleiman. Us sona això, no?
Sí.
Sí. Jonathan, Jonathan, què vol dir Jonathan? Jonathan, vol dir Déu és misericordiós. Que passa en el grec, Joannes, en llatí Joannes, i en àrab Iaia, Iaia, que no té res a veure amb les àvies, eh? Josef, Josef, el que ell que augmentarà, que farà créixer, en Josef farà créixer. En grec era Josep, llatí Josepus, Josepus, i en àrab Yusuf. I de l'hebreu Jacob, que vol dir Jacob? Jacob vol dir, en hebreu, format sobre un arrel, una cosa sòlida. En grec passa a ser Jacobus, i en llatí Jacobus, o Jacobus. I de Jacobus ja tenim en Jacob, i de Jacobus tenim en Jaume.
Sí, que Jaume ve de Jacob.
Jacob i Jaume és el mateix.
Ah, mira, o sigui,
sí.
Josep de Jacobo, ve de Jonathan, sí, sí. I Jaume ve de Jacob.
Sí, i a Espanya tenim el Santiago,
sí.
Que ve de l'expressió llatina Santus Iacobus, Sant Iago. Santiago i Jaume és el mateix.
Santiago i Jaume és el mateix. Mira, aquesta no, jo no ho sabia, això.
Sí, el dia 25 d'agost, sí, de juliol, sí.
O sigui, que Sant Jaume i Sant juliol, Santiago.
Clar. No, Santiago i el Sant, ell. I Sant Iago.
Clar.
De Santus Iacobus. I la Màriam, que l'hebreu, l'hebreu arameu, passa al llatí Maria, en àrab Màriam, i en hebreu Abba, que és vida, i en grec Eva, que en llatí és Eva. Em seguiu? Em seguiu?
Sí.
Aquests noms que estem emprant. Bueno, sabeu el que vol dir? Le volia dir un altre una mica l'Hipòcrates, per exemple?
No.
Hipòs és cavall, no?
Uh-huh.
I Kratos és poder. O sigui, força del cavall. Hipòcrates era força del cavall. I en Pitàgores, aquell del principi, aquelles coses, els teoremes, fer de Pítios i d'Àgora.
Àgora a casa.
Pitàgora, clar. I Georgius, Jordi, d'on ve?
En Georgius?
Ve de Georgius.
Del Jordi de...
I saps què vol dir Georgius?
Què vol dir? Vam.
Pagès, home del camp.
Georgius, ets un home del camp, no de ràdio.
No. Sí, sí, sí. Margarita era perla, Nicolaus, Victòria del poble, Andreas és viril, ve d'Andros, home, un Andreas Andreu, una bàrbara, bàrbara vol dir estrangera. I Cristòforus, Cristòfol, d'on ve? Com el representa a Sant Cristòfol, dia 10 de juliol? Duguent el nen Jesús a sobre, no? Doncs és Cristòforos, portador de Crist. I el de, i el... Com heu quedat?
Molt bé, molt bé, sí, sí. I és el de ses corregudes?
Quines corregudes?
En Cristòfol, Sant Cristòfol de ses corregudes des mitjorn gran.
Bueno, però és que Sant Cristòfol és que Cristòfol era el Cristos aquest que portava el nen Jesús, però és el nom de Crist, el portador de Crist, vol dir. Però, bueno, hi ha noms, n'hi ha per donar i per vendre. La major part actual, fins no fa gaire, eren noms amb un sant o una santa associada. Molts d'ells ja venien, li posaven nom d'un sant, que el nom era de cabàs de que fos sant, sabeu? Però avui hem estat mirant noms una mica raros del castell i faré una llegida ràpida per abans si la pilleu, eh? Floreal, jo he conegut aquesta gent, Floreal, Franklin, Darwin, Nardo, Jadmin, Harmonia, Progresso, Helios, Electra, Galileo, Demòfilo, Crescencio, Adelfa, aquests no tenen sant. Bueno, per exemple, ara ja hi som. Bueno, Humildat, hi ha noms que diuen Humildat, Delio, no sé si l'he dit, Liberta, Sinesio, Generosa, Alodia, Libertat, Generosa, Libertario,
mira que
Sensibina...
Mira que vull posar noms en els fills i filles estranys, eh? Si tornéssim en aquests noms, això sí que seria innovat avui en dia, o no?
Una Essència, Universo, Helios, Justícia, Acracia, Nereida, Eliseo... Una molt bona del castell era Passionària.
Passionària.
I va per tes nom, per part, sí. Deseada, Igualtat, Ofèlia, Eufràcia, el que vulgueu. I sí, no tenim per què inventar noms nous, en tenim moltíssim més.
Correcte. I escolta...
Bueno, ja veus que en Bremot...
En Bremot està fent...
En Bremot s'ha
enfadat. Ja fa bramades fortes. En Pere, que mos diu activitat per fer avui que vespre...
Sí, una activitat que té molt a veure amb tot el que parlàvem. A les 7, al Centre Sociocultural de Ferreries, hi ha la conferència Pautes bàsiques per fer la teva genealogia i història familiar amb Marc Pellicer.
I tu tens també una recomanació molt especial per fer-nos en 10 segons?
Jo? Sí, que demà passat es reinaugura el Cau del Castell.
Molt bé.
A les 7 del Castell. Sí, que abans, si anau, a ficar el nas i m'expliqueu el que heu vist.
Idò, ho farem i t'explicarem.
Això m'han
avisat. Dijous, a les 7
de vespre.
Dijous
a les 7 de vespre.
Obres, nou,
sempre quan no caiguin cotxos.
Que no caiguin cotxos, anava a dir. Sí, sí, perquè Déu
que no caiguin cotxos.
Estan distrets. Idò, família Morenam. Quan et miro,
tinc molt clar que vull quedar-me
aquí. Antoni és el client més antic d'Escaus. Espero que mantinguin sa foto, eh? Si no, mos queixarem.
No ho sé.
Ho haurem d'anar a veure. I si no, poses ordre.
Sí.
Demà tornem, família.
Vinga.
Apa.
Jo no.
Cuerdos.
Vinga.
Adéu.
Cuerdos. Bonita banana.
I de Tres Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. Tenim...